Asamblea de majaras. 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 Sí. Asamblea de majaras.
Hey. Contrabandits, contrabandides, bona nit. Estem gravant això en aquest segon programa en confinament, en quarantena amb contrabanda. Dissabte 28 a les 9 i mitja, en un horari poc habitual, Mahara, però segurament això ho estarem penjant des del nostre podcast, que és maharas.contrabanda.org, el diumenge, dia 29, al vespre, com és habitual. Recordeu que aquest programa es diu l'Assemblea Maharas. Això és un dominical que tota sogra voldria com a gendre. I...
Como vacuna.
I me presento Ernesto Che Mahara.
Molt bé, aquí Eduardo Manes Tijeras en... igualtat de condicions que els altres locutors, ja no sóc tècnic, perquè la feina em ve després, però bueno, d'alguna manera me les menjo doblades. Però bueno, abans ja m'he equivocat, haig de dir que aquest és el segon programa que gravem pel dia d'avui, perquè abans hem fet una intentona, però bueno, ha sigut allò que... La tècnica sempre ens falla. Aquí entono mea culpa i dono una disculpa als meus companys, perquè després d'un debat tan, tan profund, on hem fet unes reflexions tan, tan, tan acertades, o sigui, hem solucionat tots els problemes del món, i s'ha esborrat. S'ha perdut en la immensitat dels bits, en l'eternitat de les ones sonores. I, bueno, passo la paraula al meu altre company.
Molt bé, pues, doncs aquí està el doctor Axioma. Bueno, doncs en aquesta reedició de la gravació de l'Assemblea de Maharas i, bueno, més o menys, diguem-ne, tot ben sopat i com abans comencem, doncs millor.
Jo te veo igual que antes.
Algun dia podrem fer, diguem-ne, guardar aquests vídeos, perquè també, a més de gravar, també es podria gravar el vídeo i deixar-ho com a testimoni gràfic de com gravàvem ràdio en temps de coronavirus.
Bueno, podem adjuntar en el podcast.
Va,
mira. Així la gent es veu les nostres cares.
Exacte.
Lo graciós quedarà com un testimoni, com una prova de la decadència. Perquè si no ens fan cada setmana es veurà que estem pitjors.
A més, podríem fer també uns jocs com aquells del cavall fort, de que l'Ernest, l'Eduard i el Jordi són amics, però no saben qui són cadascú. L'Ernest i el Jordi porten ulleres. L'Ernest i l'Eduard porten barba. En Jordi i l'Edu... no sé.
Fin. Bueno, jo dic que el primer intent que hem fet al migdia, jo estava acompanyat d'un vermut i ara que són les 9-10 menys quart, doncs estic d'un limoncello casero. Oh. Que són formats diferents, segons l'horari.
Pues jo una miqueta d'aigüeta.
Bueno, abans de dir informació de contacte, també, que si no ens oblidem, des d'on ens esteu escoltant? O Contrabanda FM, contrabanda.org per streaming, o 91.4 des del dial de Barcelona i Rodalies, que hem de dir que sembla ja que just avui ja s'està solventant i que segurament aquest programa per fi podrà sortir per antena. Gràcies al curro dels tequis. I després a Ràdio Germanes, que va per una vegada, ja que tinc dos portàtils aquí, un portàtil de xuleta, sí, mencionar-les com cal. El País Valencià en radiofona radioactiva des de la Vall d'Albaida i l'Alcoià en el 107.6 de l'Alcoià i el 98 2 de la Vall d'Albaida, si no han canviat, i de, les, de la web Radioactiva amb cap.org, Ràdio Mistalera des de la Xara d'Eni al 101.4 de l'FM i el blog que tenen radiomistalera.blogspot.com, Malva 104.9 dels Pobles Marítims de València i de la web radiomalva.org, i a Mallorca des de titulleta.cat o 107.7 de la FM.
Sí, que avui els companys de 1984 també estaven gravant el seu programa post-apocalíptico o apocalíptico entero.
Bueno, és que de fet tothom està gravant en aquest tipus de plataformes i tot això. De fet, les ràdios més professionalitzades també estan en aquest tipus de, bueno, doncs de programari i tot això.
Claro. El virus nos iguala a todos, nos hace todos humanos, nos hace a todos iguales, però no!
No és veritat.
Que surten, no, no, avui estaven... Una cosa que parlava amb el meu pare aquests dies és que no teníem mapes d'aquests de Catalunya interior, dels arrels de la Catalunya interior, de veure com està afectant el virus a la nostra nostrada terra. I bueno, avui es veu doncs, que en realitat es concentren els casos.
Sí.
Pobles o populars, no? O així, entenent que una de les possibles causes de la difusió del virus ha sigut el transport públic.
No? Bueno, no ho sé.
Sí.
És interessant. Això amb el temps veurem perquè, per exemple, Barcelona i la conurbació de Barcelona està molt, molt més afectada, per exemple, que Tarragona, que és força interessant també la qüestió de la demografia, la qüestió de com es diu, de, bueno, del número d'habitants per quilòmetre quadrat, la qüestió dels aeroports, és bastant interessant i amb el temps suposo que ens donaran algunes claus d'aquest tipus. Uh-huh. I la qüestió demogràfica també, la qüestió de les morts de gent gran i com es tracten mediàticament també seria un tema a reflexionar bastant.
Molt bé, tenim una infinitat de temes, però avui quin és el nostre índex, Ernesto? Què tenim preparat?
Bueno, dic que jo, per qui no ens seguís a l'anterior programa, que el format que estem fent cadascú des de casa seva per videoconferència, com deia Axioma, és anar pues, fent aquesta tertúlia que ens esteu sentint, però també combinant-ho amb àudios de gent que ens ha fet arribar pues, la seva opinió normalment sobre un àmbit molt concret, tot i que alguns han divagat més. Llavors, igual que l'anterior, tenim uns 5 àudios i ara en aquest primer tall pues, començarem amb la nostra fundadora Dolça, que també va ser membre del programa Aptitude, i ella des de Comunitat Calafou pues, explicarà com ho viuen allà i ho enllaçant amb tema de drets digitals. És important el que està passant a xarxes. Sí. També tindrem a una companya del col·lectiu Eixams i que reflexiona sobre temes de poliamor i no monogàmia, la Sandra, sobre com també altre tipus de relacions sexoafectives no estàndards ho poden viure. I molt important també la Núria de Riders por Derechos i Cooperativa Mensaques, enllaçant amb el que vam xerrar fa més de 2 anys amb gent d'aquesta gent de Riders por Derechos, com estan vivint cert tipus de treballadors precaritzats i invisibilitzats com els repartidors. Ja no ara repartint només aliments, sinó en aquesta rentada de cara d'aquestes plataformes, fins i tot altres mogudes com fàrmacs, etc. I després, jo ja, si voleu, les altres ja no els dic. Ja els,
no, ja els direm després.
Però sí dir-vos maneres de fer-ho arribar, no? Aquests àudios. Companys, sí. Si voleu dir vosaltres.
No t'estem seguint ara, doncs, a Majares punt contra Majares. Vale! O sigui, ara t'hem entès. Que ens agradaria rebre els vostres àudios, inestimable audiència infinita que tenim. O sigui, que tothom a les Ràdios Lliures tenim veu i vot, d'alguna manera, doncs feu-lo servir, m'aprofiteu i tindreu el vostre petit minut o minuts de glòria en un programa tan fantàstic com l'Assemblea de Majares de Contraband FM, escrivint, bàsicament, a assembleamajares@gmail.com o al Twitter Assemblea Majara en singular i, si no, la ràdio, que és...
I castellà.
Sí, i castellà. La ràdio, que és contrabanda@contrabanda.org, i l'apartat, si voleu enviar-nos un cassete on graveu les coses, al 748-08080, Barcelona.
Perfecte.
Cartelona. Perquè ara, si Barcelona aquest... sempre ha sigut una càrtel, ara ho és encara més.
Dic que aquest format que estem fent nosaltres també l'estan fent altres companys i companyes, especialment mencionar un programa que s'ha fet per l'ocasió, molt potent i xulo, que es diu Trencant l'aïllament, i que l'estan fent unes companyes que viuen col·lectivament per Contrabanda i per Bronca. Això és diari, ho podeu recuperar des de... Si aneu a contrabanda.org veureu els enllaços. I tot això sota aquest hashtag o campanya que estem fent, que és En Quarantena, amb Contrabanda.
També en aquest format m'ha arribat també de la gent de la Linterna de Diògenes, que també està fent programes, que, bueno, que els podeu trobar a www.ivox, i llatina V, o X.com, i que aquí, bueno, doncs estan penjant diferents programes i estan fent bastant, bueno, doncs bastant anàlisi, diguem-ne, una miqueta de la situació actual.
I per acabar amb menció a programes i ràdio germanes, també la compi Baikarquiva i nostra del programa 10.000 hormigues, blogspot.com de Ràdio RSK, qui també està fent aquest format i aquí també amb temes com el tema refugiades, etc., doncs està fent un concurs interessant. Doncs escolteu, fiquem una cançó, la primera, i enllacem aquests tres primers. La cançó... Quina cançó posem? Ho vols comentar, bueno, Eduardo Manos Tijeras?
Retrem un petit gran homenatge a una de les figures que més ens ha emocionat durant aquests nostres anys de joventut, que s'allarguen perpètuament, com pot ser la cabaretera per antonomàcia del barri xino de Barcelona, del Cangrejo, del Carreno de la Rambla i més enllà, Carmen de Mairena, que ens ha deixat i està ara revolucionant a l'infern.
Y yo soy esa.
Que pone la cosa tiesa. Venga, arriba las antenas, Contrabanda en Cuarentena.
Escúchame, basta de monserga, que estoy de juerga con un chaval. Tú te has creído con poderío y estás bebido, déjame en paz. Cómprate un bosque pa' que te pierdas, que traes más mierda que un delantal. Así que ve por dónde has venido, no seas jodido, márchate ya.
Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mis carnes son morenas, bajo el sol barcelonés. Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa, soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mi sangre se envenena de tu amor y de tu piel. Llevas mi nombre entre las tetas, menuda jeta tiene el gacho. Ya no te quiero ni a tu dinero, que eres más feo que un culebrón. Tú te mereces cuatro guantazos, que eres más farso que el rey Miguel. No tengo el día pa' tontería, ha fracasado nuestro querer.
Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mis carnes son morenas, bajo el sol barcelonés.
Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa, soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mi sangre se envenena de tu amor y de tu piel.
Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. Soy elegante, por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mis carnes son morenas, bajo el sol barcelonés.
Que yo soy esa, que pone la cosa tiesa. soy elegante por detrás y por delante. ¿Qué voy a hacer? Soy Carmen de Mairena, mi sangre se envenena de tu amor y de tu piel.
Salutacions des de l'estació radiofònica del reducte col·lectiu Proconfinat de C, situada a unes quantes unitats a baix i a l'esquerra de Carcelònia. Us fem arribar un petit report de com estem per l'estació germana Imahara de Contrabanda FM. Contràriament a la tònica que algunes deien en els passats, podem dir que, malgrat les circumstàncies, vivim un confinament feliç i prou privilegiat. La nostra esperança també és incerta davant d'aquesta situació. Però la vida, tot i que la vivim amb canvis i distàncies, per aquí segueix força igual. A C no ha vingut la policia de l'emergència, que multa per infringir les prohibicions de reunió. Per sort, ens sentim juntes i acompanyades, tot i patir l'absència de tacte i carícies que ens donàvem. El nostre confinament és col·lectiu perquè compartim un projecte de cooperativa de vivenda i casa nostra és molt gran. Tenim natura, senglars i ocells al voltant. Procurem cuidar-nos i respectar les precaucions globals i també les nostres comunitàries. També tenim el repte de no deixar-nos atemorir per l'estat d'alerta i paranoia procedent de l'amenaça del pitjor control injustificat i l'atomització de la vida. Ens inquieten especialment les conseqüències i vulneracions en drets digitals. No sabem si caurà la infraestructura d'internet. Ja llegim notícies amb les implantacions de diferents eines amb les que volen supeditar-nos sota el pretext de col·laboració social. Resistim a les temptacions que les grans corporacions capitalistes ens ofereixen des d'una solidaritat mentidera per tal de deixar-nos captar per les seves trampes privatitzades. Lluitarem encara amb més força per la sobirania tecnològica. Aquests dies estem impulsant encara més feines col·lectives, de cures, de millores i reformes d'espais de la comunitat, cercant moments per compartir les inquietuds i desitjos i cuidant-nos i fent-nos fortes per no deixar que la distopia s'apoderi de les nostres futurotopies, enllaçant-nos com meduses en un oceà de plàncton que encara sentim que flota en el planeta de resistència. Volem seguir fortes per unir-nos a les xarxes de suport de la zona. Volem augmentar la resiliència tecnològica i refer i reteixir les xarxes que ja tenim i tindrem i seguir connectades amb totes les estacions de resistència i comunitat que compartim. Juntament amb totes vosaltres esperem produir noves càpsules radiofòniques per inocular les zones d'aquests aires contaminats. Salut, amor i xarxes. I que els grills ens acompanyin sempre.
El coronavirus ha arribat a la nostra vida i pareix que se vol quedar un poc més del que pensàvem. Estem patint un confinament i unes restriccions com mai abans havíem viscut i una de les coses on més ens afecta és a les relacions interpersonals. La majoria de la gent deu tindre en ment que hi ha quatre maneres diferents de passar aquesta quarantena. A soles, en parella, amb companys de pis o amics o en família. Però algú s'ha parat a pensar què passa amb les persones que tenim més d'una relació sexoafectiva o que no fem aquesta diferenciació tan clara dels nostres vincles per categories? Amb qui passem nosaltres la quarantena? Decidir passar-la amb una relació i no amb una altra sinònim de que l'estimem més? Com ens ho fem si vivim a soles i volem cuidar les diferents relacions íntimes des de la distància? Qui serà la primera persona amb qui ens trobem després de tot això? La primera pell, els primers petons? Són dilemes que la majoria de persones segurament no s'estan fent, però que les que són poliamoroses o no monògames en general doncs tenim en ment. En tot cas, estimem com estimem, ens relacionem com ens relacionem, és un bon moment per a totes per conèixer-nos millor, autocuidar-nos i veure amb distància la solidesa i les possibles mancances dels nostres vincles per tal que puguem prendre decisions al respecte i veure les nostres relacions d'una manera més sana. Així que, en definitiva, estimeu, doneu a la xifra, estimeu-vos, però quedeu-vos en casa. Bona quarantena a totes!
Ei, què tal? Bé, una cosa a destacar en aquesta situació és com les grans plataformes de menjar a domicili, inclús multinacionals de delivery, com estan tenint un oportunisme bastant descarat, intentant netejar la seva imatge amb hashtags com Quédate en casa, ya vamos nosotros, oferint serveis gratis, menjar a metges, enviaments per a farmàcies gratuïtes, no? Netejant així la seva imatge, però en canvi després veiem com hi ha aglomeracions de riders als quals no han oferit ningun tipus de prevenció de riscos laborals ni ningun tipus de protecció material de prevenció, no? Jo crec que és algú a destacar. I també què passarà amb tots aquests riders que no es poden acollir res, o què passarà si un d'aquests riders agafa el coronavirus, no? Perquè s'hauria de considerar un accident laboral si considerem que tots aquests riders són falsos autònoms i que també s'estan enfrontant a penalitzacions, etc. No? Aquest seria una mica l'aspecte a destacar. Com veiem l'encarregat de relacions públiques de Glovo fent entrevistes per videoconferència i com contrasta aquesta imatge amb les aglomeracions de riders que no tenen ningun tipus de almenys un metre de distància entre ells i que estan allà intentant sobreviure davant aquesta situació.
Bueno, doncs molt bé, això ha sigut aquests primers àudios. Hem escoltat a la Dolcet, a la Lívia i a la Sandra de Xams. Ah, no, a la Sandra i a la...
Núria.
Núria.
Dulce, Dulcet, Núria, Sandra.
Ja us ja com es nota que som tan professionals aquí, eh? Ara volíem donar-nos el nostre moment de glòria i així podem anar fent una mica de tertúlia radiofònica entre els tres majares. Abans estàvem parlant molts temes del programa anterior que s'ha fifiat, però bueno, l'Ernest m'ha comentat aquí de Llenço, doncs, que durant aquestes hores d'impàs, que no s'havia sentit del tot inspirat en el primer debat, però que ara havia trobat algunes coses que volia comentar, així que directament li passarem la paraula perquè trenqui el gel en aquest nostre petit debat. Contertulio radiofónico, contubernio radiofónico.
Bueno, com en aquestes tres setmanes o així que portem de movidón, i ara només de confinament, de la prèvia, cada dia estan passant coses cada hores. Llavors, com que aquest àudio ara l'estem gravant hores després que l'anterior, doncs un va seguint pensant.
I res, perquè más muertos.
També. El còmput va pujant, però bueno, entre alguna polèmica en algun grup de messatgeria instantània i algun vídeo que he vist, doncs m'ha fet pensar, i en el meu cas jo el que volia posar ara a l'inici del debat sobre la taula és que per mi ara mateix, almenys com ho dic personalment, és més important potser fer eco com a mitjà de comunicació o reflexionar sobre dues coses. Una és com totes aquestes campanyes de queda't en casa, de preservar la salut i la seguretat, posen demostren que aquest sistema pues, invisibilitza o vulnerabilitza a una gent més que altra i que, evidentment, pues, aquest confinament no és igual de fàcil per tothom, i això enllaça amb coses que la Flor ens explicava en l'anterior programa, com les víctimes de violència masclista. I això és important parlar-ho. En els següents programes, a mi jo crec que pot estar molt bé pues, fer un enfocament, que algú ens expliqui des de la banda pues, més psicològica o emocional quines eines podem tenir per combatre i treballar-nos bé això. I sobretot també fins i tot algú em toca a mi de prop en l'àmbit de criança, quan gent que estem criant nens del voltant dels 2 anys, pues, veiem que això té un impacte de repercussió molt bèstia en una època evolutiva tan important com són per ells. I sobretot a la gent que vivim a ciutats i en pisos petits, el que ens enllaça també amb qüestions d'habitatge que també volíem tractar en el proper programa. Llavors, per mi això és molt important d'una banda. I de l'altra també viure com tota aquesta crisi, aquesta moguda tan bèstia, Em sembla que serà una crisi quasi sistèmica i això, amb tot l'impacte que tindrà, desgraciadament, pels de sempre, que ho pagaran els de baix, alhora també ho podem viure com una oportunitat per realment canviar coses a tots els nivells, a tots els àmbits, des dels més íntims, interns, relacionals, fins a qüestions realment socials o polítiques, i aconseguim aquesta, aprofitar aquesta oportunitat i moviments socials i de base i tots els activismes que puguin, però tothom, pues ens sabem organitzar amb això i fer-ho com ja ho estem fent molta gent, no? Des de xarxes de suport mutu que estan ficant el focus a ajudar-se, ajudar el col·lectiu, la gent més que ho té més xungo, amb una lògica com una pintada que jo he vist por ahí que m'ha agradat molt, que diu, no sortim a casa no perquè ho digui tu mierda d'estado, sinó per responsabilitat. Pues per mi aquesta és la línia a seguir. Molt més, i és la meva opinió modesta, que no cert gastar energies, crec, en qüestionar o en certes retòriques per mi més conspiranoiques, sobre, per mi, negar l'evidència de que bueno, pues això està tenint... aquest virus existeix, hi ha cert cost en vides i qui no tinga ni un coneixement, ja no només sanitari, sinó altres nivells pues, prou mínim, pues, se'ns fa molt difícil, jo crec, qüestionar i no generar soroll i sobretot més, no sé com dir-ho, massa informació i fake news en el que estem vivint, en la nostra manera de comunicar-nos, el que enllaça amb l'àudio que en el darrer programa també ens feia l'Anaí sobre comunicació no violenta. Pues per mi és el primer, no? Aprofitar, visibilitzar qui realment ho està passant pitjor i aquesta oportunitat per transformar les coses amb el panorama que se'ns pinta, que serà molt dur, però potser obre escletxes.
Jordi!
Ja, no sé, és que hi ha molts temes i...
Bueno, si no et tomo la paraula, eh?
Sí, no, hi ha molts temes i tots, diguem-ne, molt, molt interessants. No sé, per anar continuant una miqueta la línia, diguem-ne, una qüestió fonamental és que aquesta, no sé si li vols dir, aquesta crisi sanitària també ha deixat molt clarament, aquest estat d'excepció ha deixat molt clarament les classes socials. Qui està anant a treballar? Qui pot fer teletreball, qui no pot fer teletreball. De fet, qui entra en un ERTO, qui no entra en un ERTO. Això són qüestions, diguem-ne, que venen, diguem-ne, mediades per la classe social. D'altra banda, l'estat d'excepció ha fet aflorar tota una sèrie de vulnerabilitats laborals que hi havia en la societat, que com mai no ens hem detingut a veure-les, doncs ara ens la trobem. D'altra banda, interessantíssim també el tema dels nens i també ho s'intuïa en alguna cosa que deia jo de les persones grans. La informació s'està donant per una certa franja d'edat, que és gent entre més o menys uns 17-18 anys i uns 65. O sigui, s'està informant a la gent però es deixa de banda totalment els nens i es deixa de banda totalment a la gent gran. A la
que no
qual...
havies l'Infocar, tu?
No, però més enllà de l'Infocar, diguem-ne, no s'està... No bueno, són col·lectius i diguem-ne, totalment invisibilitzats. Per altra banda, de lo que deies, sí, o sigui, sobretot la segona part, un excés d'opinió sempre genera una distorsió en els missatges i en la informació. I això serà una qüestió a veure també en diguem-ne, amb el pas del temps, diguem-ne, l'ús que hem fet de les xarxes socials i com s'ha fet i per què. Que sí que és veritat que estan sortint coses bones i coses ben treballades i coses... diguem-ne, la gent està sortint també de, diguem-ne, de la seva zona de confort per diguem-ne, per mirar-se les xarxes i per utilitzar les xarxes i tot això és molt bo, però també s'estan utilitzant, diguem-ne, i ho penso en la meva realitat diària, s'estan utilitzant opinions i s'estan utilitzant informacions per intoxicar la gent i que acabis, diguem-ne, fins i tot una miqueta fastiguejat de connectar-te a certs àmbits o a certs grups de WhatsApp. I sí, i una miqueta en la línia del que deia l'Ernesto, bueno, doncs jo suposo que amb el temps podrem fer aquesta reflexió i a partir d'aquesta reflexió també veure com encarem el que segur, i ja s'està, diguem-ne, avisant, serà una recessió econòmica forta. Allò de l'efecte rebote que diuen que després sortirem tots com bojos a consumir i tal, bueno, anem amb calma i anem a veure quant dura aquest confinament que està afectant a l'estructura de treball d'aquest país. Ja.
Molt bé, doncs jo recullo una mica les vostres opinions, companys, i sumo com elements. De lo que dius tu, Jordi, està clar que en aquest país que ha viscut del turisme, i és una de les, bueno, no ha viscut del turisme, però és un dels grans sectors econòmics, li passarà factura, perquè penso que ara sí, amb aquesta crisi i això, amb tot l'alarmisme, amb tota la paranoia que està intoxicant a la gent d'estar-se un mes a casa, doncs, com a mínim, la gent a Europa, en aquest any es quedarà una miqueta, penso, és la meva opinió, però es quedarà més fent, jo què sé, a casa, es quedarà més per la zona a prop, a menys, o treballant més perquè s'haurà passat 2 mesos a casa o el que sigui. I clar que ens afectarà. Però el que està clar que a mi a nivell de crisi el que sí que trobo que és una cosa que repercutirà i molt i que a veure com es planteja és una crisi de l'Estat, o sigui, a l'Estat, amb totes les mesures econòmiques aquestes, o sigui, bàsicament no crec que estigui preparat econòmicament i sobretot a Espanya, per dir d'alguna manera, per assumir tot aquest cost que té. No? Per això d'alguna manera està queixant-se que la Unió Europea no li dona un duro, no? Perquè d'alguna manera l'Estat propi, o sigui, el sistema espanyol, no crec que sigui capaç de sostenir-ho. Per altra banda, això crec que és una bona cosa, no? O sigui, a mi el que m'agrada una mica de veure, o penso que sí que és una oportunitat, sobretot si ho denunciem o si fem un missatge des d'àmbits socials com els propis que ens sentim nosaltres, d'optimisme, de tancar-nos amb una vida més senzilla, no? En què no necessitem aquest consumisme per viure, en què ens hem de proveir de les nostres pròpies necessitats i ser autosuficient d'alguna manera en nivells pròxims, circuit curt, tot el tema de l'agricultura ecològica, tot el que vam estar parlant en l'altre programa de vestiment, no? De gent d'arran de terra i coses així que ens explicaven. Penso que és un factor positiu ara que es pot fer. No? També s'està destapant que d'alguna manera totes les classes dirigents, tant polítiques com econòmiques, són bastant vendehumo, d'alguna manera, no? I es delaten que són bastant ineptes o que no estan gens preparats per aquestes crisis. Una cosa que està clar que no ha de passar cada 10 anys, una cosa així, però ho hem vist en aquest país fa 2 mesos amb l'huracan aquest, el Glòria o la tempesta, no sé què, i ara estem veient una ineptitud i que al final estan més preocupats en el politiqueo d'aquí, jo em queixo aquest, jo t'he dit això i tinc raó, no sé quantos, o jo no faig això perquè ho estàs dient tu que ho faràs, o coses així, més que res. Llavors això és una cosa que realment passa una mica més l'agotament polític. El que està clar que de com ho articulem és difícil, no? I en el tema aquest de que aquí ho passa malament, està clar que d'alguna manera hi ha unes persones que tenen unes condicions socials que els afecta negativament, o sigui, no és el mateix estar confinat en un pis petit amb 3 famílies més, com pot ser moltes realitats de persones migrades en aquest país, no? Que no tenir una casa adossada amb un jardí, amb un graig o el que sigui. I ja no per parlar de les classes pues, pudentes que tenen, pues, jo què sé, una mansió o el que sigui. O sigui, està clar que les condicions no són iguals, no? Però a mi el que m'agradaria destapar aquí és com l'arbitrarietat d'aquestes, o sigui, de les mesures que han fet, que per una banda són lògiques en aquest totalitarisme, no? Però dir, amb els nens, com es permet a la gent anar a passejar el seu gos i no poder sortir a passejar el nen? M'entens? Agafat de la mà o el que sigui, o sigui, com s'entén, no? O sigui, com la proporció, i és una cosa que em pregunto, com altres, però és igual, tampoc falta que hi entrem. Però hi ha un parell d'aquestes coses tan arbitràries, no? Que hi estan a bé, que d'alguna manera han sigut lògics per la situació de risc que se'ls ha escapat de les mans, no? Si haguessin, suposo, controlat la situació més bé, doncs no hauria passat, que és... Pues com el que deia abans de l'altre programa, no? També la gent que viu a zones rurals, no? zones que no hi ha cap cas, que ara es podrà veure, vull dir, aquest mapa que deia abans, doncs tu veus que hi ha zones, que són zones extenses territorialment, que no tenen cap cas, no? Si tu veus això, en quin sentit et dius, hosti, jo m'haig de quedar aquí, doncs no, que els Mossos en lloc de venir-me a fotre la multa, doncs que tanquin la carretera, que és l'única carretera que es pot entrar en aquesta zona, no? I que no deixin passar ningú. M'entens? Però a mi deixeu-me viure. Això és un... una idea, eh? Ja ho sé que potser la podríem contrastar i així m'agradaria també que ho féssim. Però bueno, a veure què us sembla. Jo provocant-ho sempre, va.
No ho sé, jo primer un matís, o sigui, els nens, bàsicament, el tema és que són com una mena de... se'ls diu vector de contagio. Bàsicament és que són diguem-ne, un sector de la societat que s'entén que poden ser d'aquests bueno, d'aquests subjectes que tinguin el virus però que no mostrin les, bueno, els efectes de la malaltia o de la pneumonia o tot això. I llavors és per això que els nens en principi no surten. Ara bé, estic molt d'acord en que diguem-ne, hi ha una certa arbitrarietat, per exemple, en qui ha decidit qui treballa i qui no treballa. I perquè ara mateix, per exemple, es diu que s'ha fet un nou estat d'alarma i ja ara sí que de veritat es para el país i llavors ho deixen així una miqueta entre agafat amb pinces i ara li han generat a la gent que ja no sap si ha d'anar a treballar o no ha d'anar a treballar. I sí que estic d'acord amb aquesta mena d'arbitrarietat una miqueta que hi ha, tot i que continuo pensant que l'arbitrarietat, diguem-ne, també queda bastant matitzada per la classe social, qui està anant a treballar i qui no està anant a treballar o qui pot treballar des de casa. També, no sé, de les altres qüestions que també llançaves, a mi em sembla molt interessant i serà una cosa que veurem, quan s'acabi tot aquest confinament, quines seran les primeres zones de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, en tornar a posar-se en marxa. Això serà força interessant de veure. Per exemple, jo entenc que, clar, que certes zones trigaran una miqueta més en sortir del confinament i llocs, per exemple, com deia, de Tarragona, on hi ha una incidència del coronavirus molt petita o zones de la Costa Brava seran les primeres en tornar a una certa normalitat si no l'estaven vivint ja, saps? I jo crec que anirà per aquí una miqueta la cosa i, clar, o sigui, no ho sé, jo dubtaria bastant, o sigui, sí que veig la negligència dels polítics en el que és la gestió de la informació, però que els estats-nació estiguin en crisi o no surtin reforçats d'aquesta cosa de la pandèmia global, no ho sé, no ho tinc tan clar.
Bueno, això darrer, jo crec que el temps ho dirà i potser no trigarà molt en veure's. En el cas de l'estat espanyol, si suma què passa amb la monarquia, que evidentment no caurà segurament, però bueno, ha coincidit amb el temps. Què hagués passat si no hagués hagut el coronavirus amb tot aquest escàndol? A veure com es col·loca tot això. Però sobretot el que dèieu al principi a mi em fa pensar en un altre tema molt de fondo, que és que totes aquestes mesures, obviar els drets dels infants, que alguna gent està parlant quasi d'infanticidio, el que mencionava Axiom al principi d'en el fons tampoc pensar en la gent gran, i bueno, tot en molts col·lectius que s'està obviant, el que està passant a les presons, o altres centres d'extermini o a la gent del carrer, és que o sigui, tot el que queda o les persones que no produeixen, tot el que no està alimentant el capitalisme, aquesta lògica productivista, és el que ara queda en un segon terme. I per això alguns estats, uns més que altres, però en el fons, el que, per molt que s'hagin omplert la boca, el que han fet al principi ha estat una mica marejar la perdiu i no arribar a prendre unes mesures sèries, sinó que feien aquestes mitges tintes de prohibir certes coses, però permetre que qui no pogués fer teletreball, per exemple, anés a treballar i que certes coses seguissin en marxa, perquè en el fons es volia seguir produint. I en alguns països ha arribat a l'extrem, ja ho heu vist, no? En Bolsonaro, Brasil o Boris Johnson a Gran Bretanya, a fins i tot parlar d'aconseguir la immunitat col·lectiva, que hi haguéssim morts, no? Però que això fos un cost petit a pagar per no caure en una crisi brutal, però que al final heu de tirar enrere. Llavors, la meva esperança és que almenys a nivell individual, a moltes persones que potser fins ara no s'ho qüestionaven o no ho reflexionaven tant, tota aquesta lògica productivista, que no només és econòmica, en el fons tots hi caiem, jo el primer, a fer coses, a generar, ara potser se't qüestioni, no? Dins la clausura o el tancament de casa teva que t'obliga a reflexionar més o a parlar més amb el del teu costat, amb qui estàs convivint, si és que vius amb algú, tens aquesta sort. Llavors, això és una de les coses que posa ara a saco de relleu tota aquesta moguda. Llavors, després ho veurem i també és graciós, potser amb els testimonis que ara enllaçarem, no? Però potser ara, en una situació així de que ens falten tants recursos, sobretot de poder sortir al carrer, perquè som animals socials, especialment en països com Itàlia o Espanya, que això no és la Xina, i que som, per quina casualitat, som també dels més afectats, de com llavors que estem posant en valor ara a casa nostra. I això, bueno, després ho comentem, que té cert lligam, encara no ho sembla, amb el que ens explicarà el Gorka en un àudio.
Molt bé, doncs escolta'm, jo crec que aquest ha sigut el primer bloc de tertúlia contubernio judeo-masónico de los majares aquí en tiempos de apocalipsis, no? I està molt bé, jo crec que ara d'alguna manera, després d'aquests 15 minuts, estaria bé sentir una mica de música, un parell de cançons, intercalant aquests àudios que hem estat anunciant. Ara ens vindria l'àudio, un parell d'àudios que venen de l'altra banda de l'Atlàntico, allí on d'alguna manera això encara els hi queda una mica nou i esperem que en determinats llocs doncs, no s'expandeixi, perquè si una cosa estem veient aquí és que el sistema sanitari d'un país que en principi té un sistema prou fort, no?, de cobertura universal, ja pringa per moltes bandes, doncs no desitgem que aquesta epidèmia d'alguna manera afecti en la mateixa mesura a altres països, no? Perquè al final és una pandèmia que en teoria és afectant a tot el món, però clar, són moltes dades i això es veurà d'aquí temps, però sembla que d'alguna manera no està engegant tan fort a altres llocs, però encara no hi ha passat prou temps suficient, no?, per saber si realment repercutirà tan fort a altres llocs. I mira, doncs tenim avui dos àudios de Mèxic, no?, un d'una persona italiana que viu allà, que està estudiant, bueno, que està treballant allà a Mèxic, no?, des de fa uns mesos, i un altre, un company d'aquí, que porta uns anys treballant també a Mèxic, no? I ens comenten doncs, coses diferents, però s'ajunten. I una mica serà la voluntat nostra també d'anar buscant també àudios d'altres persones d'altres països per veure com s'està visquent doncs, la pandèmia del coronavirus arreu.
Molt bé, doncs posem. I abans una cançó, que a mi jo tindré ganes de comentar alguna cosa perquè explica coses interessants i que la posem no vol dir que estiguem 100% d'acord amb tot amb ella. Però bueno, s'ha generat a saco de cançons per l'ocasió i en aquests programes ho anem fent. Ja ho vam fer la setmana passada amb Xiula i amb el Mariani i el Sergio. Pues ara ho fem amb un rapero que es diu Heavy d'Almeria i ha fet una cançó que és Covid-19, Compañeros de Vida. I menciona i fa un cert homenatge tant a la solidaritat, a la crítica al sistema i cert reconeixement a certs sectors professionals, amb els quals jo almenys, i crec que tots els majares ens hi sumem molt, perquè van més enllà del personal sanitari, que és l'obvi que està dient tothom, però hi ha molta penya com les netejadores, la gent que corre en abastiment alimentari, etc., que està sent més obviat. Però bueno, menciona també les forces armades o les forces policials i això és un debat que també és graciós, que em recorda l'1 d'octubre. Vinga.
Llevo 4 días encerrado en casa, pero ya me pesa el no saber bien lo que pasa. Dicen que hay algo fuera, que si lo coges te daña. Ya ha pasado en otros sitios, pero ahora le toca a España. Dicen que es como un resfriado que puede matarte, que te laves las manos para evitar contagiarte, que no bese a mi hermano, que no bese a mi madre, que mantenga la distancia como yendo al volante. Lo que más me molesta de este virus tan cobarde es que solo afecta a las personas vulnerables. Es verdad que yo soy soy joven, pero no soportaría que muriese un anciano por una imprudencia mía. Por eso me quedo en casa, prefiero distanciarme para evitar que esto se haga cada vez más grande. Las calles desoladas como nunca antes se vieron, los médicos constantemente con el agua al cuello, sin equipo suficiente, pero con coraje y ganas, solo piden protección para trabajar sin trabas. Dirige esta nación una marioneta rara que, aun sabiendo qué pasaba, decidió no hacer nada. La gente se queda en casa, no cobran, pero sí pagan. Te prometen ayudas y son trampas, solo engañan. He visto a personas frías, poseídas por la rabia, comprando de forma egoísta y muy poco humana. Hay quien no puede quedarse en casa y sale a trabajar: cajeras, camioneros, gente de seguridad, carteros, repartidores, limpiadoras y demás, expuestos a este virus solo por el capital. He visto a policías patrullando sin protección, pues su porra y su pistola no detiene esta infección. El ejército en la calle, también desprotegido, velando porque todo esto pase en un suspiro. Sigo encerrado, sin ver a mis amigos, ni a mis familiares, ni demás seres queridos, sin poder besar tus labios, solo triste y aburrido, pidiendo que mañana el virus no siga vivo. La unión hará la fuerza, cuidaremos al vecino, nos quedaremos en casa y el virus ya se habrá ido. Y entonces, cuando eso pase, yo estaré contigo, paseando por la playa, gritando y haciendo ruido, tumbados en la arena, besándonos tranquilos, sabiendo que estuvimos mal, pero aún así vencimos, agarrando tus manos, escuchando tus te quiero, viendo atardecer y los colores del cielo, abrazando a mi madre, besando a mis abuelos, pues no me quedé en casa por mí, lo hice por ellos. Lo hice por ellos.
Hola, buenas, buenas. Aquí reportando desde Ciudad de México la situación del coronavirus, como es aquí, preguntando desde allá. Entonces le vamos a decir que pues yo llevo aquí 6 meses, puedo dar una visión de lo que yo he visto hasta ahora, pues que aquí pues la gente está más entretenida por otras cosas al momento. Por ejemplo, está entretenida en la búsqueda, que no es la búsqueda del tesoro, sino en la búsqueda de cuerpos a pedazos, violados, torturados, matados, de niños o mujeres, así llamados feminicidios. También está entretenido con asesinatos, homicidios y esas cosas que pasan a veces en las calles. Y nada, entonces, que digamos, aquí se dice que el coronavirus es un poco, depende de esta cultura que apela al valeverguismo. Pero de esto puedo mejor darnos detalles a Carlos, que aquí de Monterrey, pero pues aquí radica en la ciudad hace bastante más años que yo. Aquí le damos la palabra a Carlos de Monterrey.
Hola, ¿qué tal? Pues si me piden mi opinión acerca de cómo se está llevando la cuestión del virus, pues yo creo que uno pensaría que lo que se dice en los medios oficiales, más que nada como en voz del presidente, sería lo que se hace, ¿no? Pero en realidad no. Hay muchos flujos de información. La voz del presidente y de los organismos, institutos de salud, son una voz entre muchas voces. Llega mucha información de todo el mundo y la gente luego responde mucho más a lo que ve en las redes que lo que oficialmente se dispone como una cosa nacional, ¿no? Como un proyecto de emergencia nacional, responde más bien a lo que ve, a lo que le agrada de las redes, ¿no? Hay gente que ni siquiera cree en que haya un virus, la gente sigue en la calle, se han parado algunos negocios, algunas instituciones, pero en general la gente no está tan temerosa como en otros lados, ¿no? Pero más bien tiene que ver con lo que la gente toma de los medios, de las redes, y lo aplica. Hay mucha gente que se puso en cuarentena, no salía de su casa, a pesar de que no hay ninguna, digamos, edicto oficial que lo proponga, sino más bien la gente, viendo la situación en otros países, lo hace, ¿no? Otra tanta sale en la calle y sigue su vida normal. Como dice Olivia, la gente luego se preocupa por otras cosas en realidad, más que por lo que dicen del virus.
Bueno, entonces estas son dos voces de Ciudad de México y muchos besos y saludos a Barcelona.
Hola, amics i amigues, majares totes, com esteu? He de parlar una miqueta baix perquè aquí a Mèxic és mitjanit i els meus companys i companyes ja estan fent nones. Res, no entraré en gaires detalls sobre el tema del coronavirus, això està arribant aquí. I, bueno, pues, vista la gestió de los políticos a Espanya i a Europa, doncs imagineu com pot arribar a gestionar-se aquí. No entraré en més detalls, la cosa va creixent, però bueno, de moment a cuidar-se i sobre la marxa. Res, jo us volia comentar un post que vaig veure l'altre dia a les xarxes que em va resultar molt curiós i us volia comentar. No? El post deia així: que casualitat que les tres assignatures educatives com menys valor i com menys hores lectivas consideradas las tres Marías, como son dibujo, música y educación física, sean ahora la mejor forma de mantener un equilibrio y salud mental y física en estos días tan difíciles de reclusión. Fomentar la creatividad, cantar y tocar instrumentos y hacer algo de ejercicio en casa. Las recomendaciones que hacen todos los expertos. Si eso vale para una ocasión tan delicada como esta, ¿qué beneficios no nos aportará en condiciones normales? Clar, jo vaig llegir això i, hòstia, em va resultar molt curiós, no? Inclús divertit, no? Perquè em fa reflexionar sobre com matar el temps o com passar el temps a casa, no? En aquests dies, i més ara, en temps de quarantena tecnològica, on tothom es pot fer youtuber i, bueno, hi ha cada uno que hace cada estropicio en les redes que te cagues, no? També val a dir que hi ha gent que està traient el millor a nivell creatiu i humorístic, no? A mi el primer que em venia al cap era, doncs, així a forma de síntesi, no? A l'antiga Grècia, no? La seva educació superior estava basada bàsicament en estudis literaris i musicals, no? I aquests estudis teòrics també s'acompanyaven de l'exercici físic, no? Una educació basada en la gramàtica, en la música i en l'esport, no? Bé, és sabut per tots que la gramàtica ens ajuda a organitzar els elements del nostre llenguatge, però aquí sí que entra un tema que és bastant, bastant interessant, no? Que és, en una societat tan global, no? Evolucionada, per, bueno, per dir-ho d'alguna forma, en què tot sistema educatiu, i en això em refereixo a la seva piràmide educativa, concretament, doncs, qui té estudis de primària, de secundària, superiors, universitaris, tota aquesta piràmide educativa respon a una demanda industrial i laboral de cada país, no? I això és així. M'agradaria accentuar-ho perquè recordo que això era, o sigui, pregunta d'examen a la carrera de pedagogia, no? I ara ens trobem que aquestes tres assignatures, amb menys importància al col·le, per dir-ho d'alguna manera, doncs són les que poden fer que no ens tornem bojos a casa sols o amb qui visquem o encara més si tenim nanos a casa, no? Bé, crec que en primer lloc, no, en aquests temps de gimnasos supermoderns, de crossfits i de tot, ara descobrim que a casa podem realitzar una infinitat d'exercicis treballant, doncs, amb el nostre pes corporal sense necessitat de grans peses ni màquines i fins i tot dedicar més temps, doncs, als estiraments o inclús a la meditació, no? No entraré en aquest tema, però és sorprenent com poden afectar un mateix 15 minuts de meditació al dia, no? No, a l'Instagram, no? No parem de veure concerts live, no? O vídeos improvisats de gent que surt al balcó a tocar. Ara em ve el cap el cas del pianista amb el saxofonista aquest a Barcelona que va ser bastant viral, o inclús algun discjòquei punxant al balcó, no? Moments que crec que t'alegren una mica el dia i coses que realment et fan més lleuger el confinament. No sé, comentar que si algú no és conscient, no hi ha un altre art que involucri tanta activitat cerebral com és tocar l'instrument. I en el cas del piano ja, bueno, pues, ni te cuento. D'altra banda, el dibuix, no? Una assignatura que per la majoria de nosaltres és com un record d'infància, no? Que al igual que la música, i jo diria que inclús més et fa projectar la teva imaginació sense límit, no? I la teva capacitat tant creativa com de reproducció, segons com entenguis el que estàs retratant, no? Però per sobre de tot, crec que d'una banda li trobem en l'esport probablement el millor ansiolític i antidepressiu que tenim, no? Jo a casa meva, a Madrid, ara jo estic aquí a Mèxic, i a casa meva hi ha una parella d'amics, jo crec que segur que coneixeu un d'ells, és el Magú. Ahir mateix em preguntava on tenia els aparells de fer esport a casa, perquè ja estava posant-se per les parets, no? I jo li deia que hòstia, que per què no m'ho preguntava abans, no? I em va resultar curiós, perquè vaig dir, hòstia, realment ens hem de posar a fer esport quan ja no sabem què fer. Vull dir, va ser entre divertit i curiós, no? D'altra banda, jo crec que en aquests temps que també vivim, on moltes vegades costa expressar els sentiments, segons com, inclús opinions, molta gent troba en el dibuix o la pintura vies d'expressió no només artístiques, no? Sinó també emocionals i emotives. I a títol personal crec que tota expressió artística és un punt de vista personal, és una opinió. És una llàstima tenir que arribar a aquesta situació per tenir que reflexionar sobre tot això o prendre consciència, però bueno, no sé, més vale tarde que nunca. D'altra banda, també m'agradaria parlar sobre la dramàtica situació que s'està vivint als teatres i a la indústria audiovisual, i especialment als seus treballadors, però crec que ja m'he excedit i con creces del temps que tenia, així que potser més endavant. Bueno, salut a tots i a totes, i gràcies un cop més per aguantar les meves reflexions existencialistes. Hala, un petó a Romajares.
Gobierno de paro, nos vamos a levantar. Todas las trabajadoras, es la hora de luchar.
A la huelga, abierta la huelga, bien a la huelga.
Las medidas adoptadas por el gobierno ignoran la realidad de miles de familias que vivimos al día. Familias como las nuestras, que sobrevivimos con trabajo sin nómina. Hemos sido despedidas fraudulentamente y no recibimos ningún ingreso debido al confinamiento. Nos han dejado fuera del escudo social y el mes que viene no podremos hacer frente al pago del alquiler. Por ello, desde el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, llamamos a colectivos, plataformas y sindicatos a secundar la huelga de alquileres, y exigimos al gobierno que cumpla con los siguientes puntos mínimos.
Primero, suspender el pago de alquiler y paralizar indefinidamente cualquier proceso de desahucio iniciado contra personas vulnerables. Segundo, renta básica universal para quien carece de ingresos regulares, sobre todo para las familias con menores. Tercero, suspender cualquier actividad laboral que no responda a servicios esenciales. Cuarto, sociabilizar las viviendas abandonadas en manos de entidades financieras y bancarias y ponerlas a disposición de familias y personas sin hogar. Quinto, garantizar la cobertura sanitaria de la población migrante y la población reclusa.
Las de abajo no podemos esperar cálculos políticos porque nuestra vida está en juego. Por eso mismo nos organizamos para asegurar unas condiciones de vida más justas, dignas e igualitarias. Mientras no se adopten estas medidas, sin ingresos suficientes y regulares, no pagaremos.
Solidaridad, autogestión. ¡Viva la huelga arrendataria!
Molt bé, doncs, estimats majares, contrabandits i contrabandides, seguim aquí en aquest programa que estem gravant el dia 28 de març, però que segurament esteu escoltant des del 29 el nostre podcast, en quarantena amb contrabanda. I res, hem fet una pausa, hem reprès el programa, perquè a part les classes socials que comentava abans Axioma, nosaltres estem utilitzant un programa de videoconferència, però una versió gratuïta, perquè hi ha altra gent que segurament té una versió premium de Paganini, no és el nostre cas. I res, pues, respecte a la cançó que hem escoltat, el que dèiem, segurament pues, amb algunes coses que menciona, pues, potser no estem d'acord, aquest ser homenatge a les forces que estan al carrer, no homenatge, però reconeixement, no? Equiparant pues, el curro que fan gent personal sanitari o netejadores amb el que està fent policies o no sé si l'exèrcit, o no sé si ho menciona. I per mi això em fa pensar, no ho entrarem ara ni molt menys, pues també a campanyes que s'estan fent ara, que jo crec que bueno, són prou atinades, ja que hi ha cert també comportament veïnal de potser desconfiar del veí, de la veïna, que surt al carrer constantment o que va comprar, pues, certa lògica molt més de confiança o de preguntar-li molt més que no de lesió, no? De trucar a la policia, que jo no ho he viscut, però segurament deu estar passant si la gent ho diu, no? I escoltant el programa que començàvem abans de bronca i contrabanda contra l'aislamiento, pues, mencionaven cas que havia viscut una gent d'una cooperativa de Sants, pues, que era supercontundent en aquest sentit. Llavors, pues, aquí, que ojalà guanyin aquesta balança la confiança i la solidaritat amb els altres i no la desconfiança i l'estat policial. Anem tots dins. Llavors, jo només, respecte als àudios que hem sentit, tots dos de Mèxic, em fan pensar, pues, bueno, com a vegades són les coses relatives. Aquí a Occident, aquests països que ara estem vivint més això, que Itàlia i Espanya ara s'hi està sumant a saco als Estats Units, pues, d'alguna manera, com ha passat amb el terrorisme, tot això per nosaltres sembla excepcional. Que la gent mori molt, que se'ns canvi la quotidianitat. A països del sud, diguem, ho tenen molt més integrat, sigui per qüestions, per violència estructural, violència econòmica, per catàstrofes naturals. Llavors em fa gràcia el que comenta també Líbia respecte a això. I a més, evidentment, vinculant-ho a un discurs feminista que també, pues, és important, no? Pues, no comparant potser molts que pugui haver tingut a Mèxic amb el feminicidi. I respecte a el que explica el Gorka, jo també és curiós, més enllà del paper que pugui tenir, o bueno, el paper, més enllà, l'impacte que està tenint en la indústria del cine o en certes indústries creatives, evidentment, com a totes, però sí que em fa gràcia la reflexió que fa quan ara comenta, hòstia, ara s'està veient amb la gent confinada que potser canvien les seves prioritats o necessitats més bàsiques, que a part de, com comentava Dora Mestigues en el passat programa, és l'alimentació, és la son, etc., doncs és potser ara també, per exemple, amb els peques es veu molt, el gaudir de certes disciplines creatives, que evidentment la societat prima menys que altres, no? Que ara potser tenen poca importància quan tens una situació de reclusió i de no poder sortir al carrer com ara. Llavors, això també em sembla una reflexió interessant. O sigui que estan, d'alguna manera, estan canviant, no?, certes prioritats que ens estem veient obligades. I a veure si això, passat aquest confinament i aquesta crisi, pues, quin poso queda, no?, en tots nosaltres.
Bueno, doncs ja vaig jo, Jordi, si vols.
Un, dos, tres.
És verdad, però és que després hemos invertido el orden, ¿eh? Hòstia, com ho hemos hecho, ¿eh? Ai, bueno, la nostra audiència ja ens ha pillat el truquillo de com és que estàvem tan ben organitzats, no? Va, amb el que has dit, o sigui, a mi hi ha un parell de coses que també he anat comentant aquests dies i m'ha agradat, no? I crec que les podem portar aquí. Una és en aquest sentit de l'homenatge a diferents grups socials, no? Com una crisi que d'alguna manera estava sent bàsicament sostinguda per les dones, perquè formava part de l'àmbit de les cures, no? D'alguna manera, o sigui, si veiem el personal sanitari, està bastant més majoritari per dones més que per homes, eh? I en l'àmbit mèdic com en l'infermeria o en els auxiliars, no? O sigui, sí que hi ha homes en el personal sanitari, camilleros i coses així, que són elements concrets, no? Que són més, o les ambulàncies, però jo que porto ara 3 mesos en un hospital, clar que era una maternitat, però allà és claríssim, no? Després tot el tema de la gent que treballa a supermercats, caixeres, reponedores, i això, per molt que, o sigui, tot està barrejat, però és un àmbit que estava amb les cures, no? Tot el tema de residències, geriàtrics, totes aquestes coses, i com el sistema, no?, ha hagut d'anar i d'alguna manera donar peu a àmbits que són més masculins i donar-li el seu rol perquè no se sentissin malament, no? O sigui, la gent estava recluïda per responsabilitat, com hem dit abans, no perquè l'Estat ho hagi posat o hagi posat amenaces de multes, no? Aquestes sancions que hi ha i que són significatives, però jo penso que la gent d'alguna manera s'ha quedat perquè ha volgut a casa seva. No només perquè hi hagi la multa, les multes aquestes estan fent ara, doncs, unes arbitrarietats que estem veient, i estem veient molts casos d'agressions i estem veient molts casos d'abusos policials i de fomentar la delació i aquestes coses, no? Que realment a molta part de la societat això ens fa bastant fàstic. I com han volgut treure fins i tot a l'exèrcit, no? I fer aquells els primers xous, jo no dubto ara que estiguin fent feina, però els primers dies quan ho van treure realment semblava una operació de màrqueting, no? Que el feien allà a l'aeroport i que van estar un moment com perquè fessin alguna cosa i perquè la gent s'acostumés a veure això, no? que realment l'exèrcit com a institució pues és una cosa que està clar que no s'aguanta per això, no? I que d'alguna manera estan aprofitant ara, pues, per suposo, per blanquejar-ho una mica, com també comentàvem aquest matí. I l'altra cosa que volia dir, una miqueta, en aquest sentit de les classes socials, no, una cosa que està sent interessant i que d'alguna manera, a veure com continuarà, és tot el tema del concepte de la renta bàsica. No? El concepte de la renta bàsica de ciutadania, perquè tal que tothom tingui garantits uns mínims de subsistència, que serien doncs, poder mantenir l'habitatge, l'alimentació i alguna cosa més, és un concepte que en aquest moment on s'està produint aquesta avalanxa d'expedients de regulació temporal o fins i tot de tancaments d'empreses i coses així, doncs ara s'està molta gent amb el cul en l'aire, no? I suposo que s'està plantejant per tal de satisfer, no?, doncs a les necessitats dels treballadors i les treballadores perquè no realment pugi la ràbia i la agressivitat cap al sistema, no? Doncs ara d'alguna manera hi ha tota la pressió aquesta de pagar de lloguers, que d'alguna manera si s'exerceix, no?, doncs d'alguna manera pots pensar que fins i tot l'Estat regularà una mica tot això. Però bueno, aquest tema jo ja li deixo el Jordi, si vol, o jo sé en tenia altres. Però bueno, una miqueta era això, de dir que com això no està portant a la renta bàsica de ciutadania i realment a mi em fa pensar de dir, hòstia, Clara, ara avui han tancat ja totes les indústries, no? Però fins ara estava molta gent a treballar i pensaves, hòstia, ara tot això de l'Amazon està funcionant, encara la gent compra, però després parlàvem, no, però la gent no està comprant, no tampoc tens la sensació de que es vegi tant ni que es digui tant, no? Sí que hi havia el del Globo i totes aquestes coses, però jo tinc la sensació que això ha estat anant a menys. Des de la meva percepció, que d'alguna manera tampoc és que m'hagi mogut gaire, no? Però els primers dies del confinament, que podia sortir bastant, saps? Perquè estava a l'hospital encara, veies bastant, i ara aquí que miro per la finestra a vegades, perquè aquí estic a Tetuán, doncs no, veig que va una mica menys, d'alguna manera. Tinc aquesta sensació. No? I sento que amb això de l'Amazon, no, totes aquestes coses de paqueteria i això, tampoc la gent s'ha posat tant a fer. I realment et porta aquest punt, no? De dir, hòstia, és que la gent al final, ara aquests mesos, per molt que hi hagi això que et quedi sense feina, la gent gastarà poc. No? I bueno, sento, o sigui, a part del menjar, no? Que el menjar, ho parlava això, ho parlava amb mon pare, hòstia, jo què sé, clar que et pots comprar un puto entrecot cada puto dia, m'entens? Però, joder, al final no té sentit, ni hi haurà una diferència de gastos tan elevat, no? I que és una cosa que ens iguala una miqueta i que és un moment on aquest sentit d'equitat, d'igualtat entre les persones és un sentiment que podem transmetre, que és algú de justícia, per dir d'alguna manera. Vinga, passo a palabra.
No sé, clar, és que heu dit moltes coses i totes molt interessants. Ja que jo el primer... Agafant-me la qüestió de que heu comentat els dos, no? A veure, és que si en algun moment hem hagut de pensar un estat d'excepció en tota regla, és aquest. O sigui, el més clarament aproximat que hem vist d'un estat d'excepció és això. O sigui, m'agradaria lligar-ho amb coses que ha dit la Lívia també. Al tanto que no passi com... Sí, nosaltres tenim una mirada eurocèntrica total i tant de bo no els arribi en la mesura que ens ha arribat a nosaltres aquí aquest virus i que els hi pugui fer, diguem-ne, també estralls, diguem-ne, demogràfics amb ells, a Mèxic. Però al tanto que aquest tipus de qüestions internacionals que a més influeixen o infundeixen tanta por, s'ha d'anar en compte perquè, o sigui, penseu una cosa, fa dues setmanes estàvem parlant de les taules de negociació de la Generalitat i de no sé què i tal, on són ara? Això tot ha passat. El procés, ja veurem com es reprèn, no dic que acabi, però a veure com es reprèn tot això. Per exemple, això seria una cosa. L'estat d'excepció ha de tirar dels militars. No només per rentar-li, diguem-ne, per trobar-li una utilitat en l'àmbit interior i tal, sinó pel mateix fet de refundar l'estat, sota unes noves normes. Jo, per exemple, crido l'atenció sobre una qüestió bastant bona, que és el tema dels bombers. Què passa amb els bombers? Els bombers estaran en estat d'alerta? Estaran Clar, hem de tenir-ho en compte. Hi ha molta més gent a casa, pot haver que hi hagi molts més accidents o no, o què està passant. A lo millor els bombers han estat un agent important, per exemple, per dir ei, tothom que està treballant en llocs perillosos a casa, perquè no sé. Llavors, és un estat d'excepció que, a més, està tirant clarament dels militars, per exemple, en l'àmbit de donar la informació. D'altra banda, el tema de les classes socials, és que és claríssim. Qui està anant a treballar i com va a treballar? El tema del metro. Són les classes populars les que estan agafant el metro, no és la persona que agafa el seu cotxe individualment i marxa a treballar. Els repartidors, diguem-ne, d'aquestes empreses. La gent que està treballant als supermercats i que, òbviament, no tindran el reconeixement que tenen els metges. Però és evident que són una part fonamental, per exemple, de reposar això, els aliments. Les classes socials, per exemple, sortien dades que dona la mateixa Generalitat. La mortalitat a Sant Gervasi i la mortalitat a l'Hospitalet, per exemple, interessantíssim mirar-ho. D'altra banda, en un àmbit que em toca a mi molt, molt de prop, l'escola. L'escola, per exemple, ara s'està fent tota aquesta feina de treball amb noves tecnologies. En certs instituts tothom té, diguem-ne, ordinadors portàtils, tothom té accés a internet. En altres llocs això no passa. I tot parteix de, per exemple, la utilització del telèfon d'un pare o d'un adult. I els joves tenen telèfon, òbviament, però no tenen ni dades perquè no les poden o reposar o no tenen accés a internet directament. Finalment, i lligo això de l'escola amb l'elogi de les arts que feia el Gorka. Interessantíssim, doncs sí, la música, el dibuix, l'esport, són activitats que generalment sempre les hem tingudes com no productives i fins i tot com a inútils, però te n'adones. Jo hagués també ficat la lectura, diguem-ne, com una part també fonamental i una lectura en un sentit ampli. Però em quedo amb el que diu. La música com a element d'estudi, com a element per alleugerir, per exemple, la situació a casa. El dibuix com una qüestió d'expressió. L'esport com un ansiolític, fins i tot deia, doncs em semblen prou interessants. I són activitats que, clar, són coneixements que l'escola sempre ha menyspreat, no només perquè no siguin productius, sinó perquè l'escola generalment ja sabem que funciona com una mena de pas previ cap al mercat laboral i de socialització d'una determinada manera. Però bueno, ja sobre la crisi del teatre ja podríem parlar una miqueta més, també. Però sobre la qüestió aquesta sí que estic bastant a favor.
Bueno, sí, mira, volia dir una cosa, ara dèiem que passaríem a l'agenda, però dic que ara ve aquí, que diu que ja ha començat a haver-hi els primers saquejos a Itàlia, a zones del sud, perquè la gent està ahí... Doncs clar, la gent viu al dia, no?, i les classes populars molt més encara, d'alguna manera, s'estan quedant sense diners. Doncs la gent no té diners a la compte corrent ni té diners en mà, no?, i com has d'anar fent per aconseguir el menjar, no? Que són coses que d'alguna manera s'aniran veient i no saps com ens ho trobarem, però bueno, rebem testimonis, com sempre, des de les nostres pantalletes i tal. Però bueno, la qüestió es tracta d'oferir altres realitats, altres mons, no?, que puguin ser possibles i necessaris en un futur immediat.
I bé, doncs, ara que dius això, com a, bueno, algo que podríem intentar pel proper programa, ja hem estat xerrant amb companyes nostres italianes, algunes que han vingut a vegades als Majares o vinculades a alguna ràdio lliure, pues, com que precisament viuen a zones bastant afectades, encara no sigui la Lombardia, però com pot ser altres regions del nord, com l'Emília, que potser ens facin un àudio. Alguna d'elles a mi sobretot m'havia enviat informació, per exemple, a coses que havien passat a la presó de Mòdena, a un nivell de motins amb morts i unes situacions impensables per un país occidental fins fa poc. I com que estem veient que el que ha passat a Itàlia fa 2 setmanes, 3, és anticipi de lo que pot passar aquí, pues bueno, pues interessant. I res, jo ja passar a temes d'agenda perquè d'alguna manera també serveix per apuntar temes per la setmana, pel proper programa. Però abans, ja que parlàvem de qüestions creatives o d'arts, no? Que ara ens puguin ajudar i obrir una mica més perspectives, d'iniciatives interessants, perquè només s'està parlant a vegades, circulen les més mainstream, diguem, no? De la indústria.
Bueno, conciertillos i tal, no?
Exacte. Pues, gent afí amb nosaltres, que hem fet diverses vegades, pues, està fent, està obrint continguts i està bé que ho tingueu present, no? Des de la gent de la productora Cats, Desobediència Cultural, no? Que els hem entrevistat per Poble Rebel, per el documental sobre Pedro Álvarez, pues han obert des de la seva web o xarxes socials, si aneu, a cats.cat, pues algunes de les seves produccions i, evidentment, la gent del local, que el local.org pues, han donat accés lliure al seu catàleg i això també és important a recordar i segur que molta altra gent. Pues res, precisament unes xerrades, cicle de xerrades online, que es fa des del canal de YouTube de Batzac, Joventuts Libertàries, que crec que ens apunten temes per la propera setmana o que tenen a veure amb coses que hem xerrat. El hashtag, per si voleu buscar, és Fem la Revolució Viral. I la que ja van fer el dia 27 era Sindicalisme en temps de crisi. No sé si ho podeu recuperar, Mireia Martínez, però que per lo que comentava Axioma potser serà un tema que recuperarem la setmana que ve, qüestions de drets sindicals, que pot enllaçar, però més en general, el que ens explicava la Núria de Riders por Derechos. I després unes les tres següents encara per fer. Dia 30 de març, vaga de lloguers i el Comitè de Defensa Econòmica a Barcelona 1971, a càrrec del nostre company i habitual del programa Manel Aissa, a les 7:30. I això ens dona la peu a dir-vos que després ara posarem la falca que convoca la vaga de llogaters a nivell nacional. I parlar potser d'això, no sé si la gent de la xarxa de suport mutu de Baicar, que també ens pot mencionar alguna cosa amb aquest tema dels lloguers, que és una de les dels temes principals de la lluita a el que reivindica dins el pla de xoc social a dia d'avui. El dia 2 del 4, a càrrec de Florencia Brizuela, hi haurà emergència antiracista a les 7:30 i a mi això m'ha fet pensar en els primers moments, ja ens hem oblidat, el que estava passant el mes de febrer en aquesta ciutat del nostre país, sí. Que era aquests conatos i reaccions racistes cap a la comunitat xinesa. Ara ja ens hem oblidat. Llavors, el que estava passant, ara a Xina estem a punt de doblar els seus morts. I Itàlia triplicar. Llavors, ara jo em pregunto, passarà? Ara està passant, no? Molts països tanquen fronteres, no permeten que accedeixi gent de països com aquests dos que estic mencionant. Què passarà si d'aquí a mig plaç països europeus com nosaltres o Estats Units viuen ara racisme o es tanquen les fronteres per part de països del sud menys afectats per la crisi?
Bueno, està passant. Està passant. Marroc va tancar les d'això. Mèxic, que es veu que també s'està concentrat mogollon de manifestants a la frontera per no deixar entrar yanquis a Mèxic, a les fronteres terrestres i coses així. O sigui, totes aquestes coses, realment ara estem vivint una època tan surrealista, no? Que de cop i volta s'ha convertit tot com una gran pel·lícula, una gran sèrie de televisió d'aquestes distòpiques. I està bé, ens és interessant, no?
Totes formes, crec que igualment la xerrada segurament no va per aquí, però bueno, perquè també deu voler segurament visibilitzar en aquests dies un altre cop pues, la gent més vulnerable o els últims escalafons com pillen més, no? I en aquest sentit la gent migrada, tant per les feines que fan pues, com per moltes altres raons, pues, estan pillant. I ho hem vist, per exemple, amb els joves, diguem, tutelats o extutelats, que està passant ara mateix, no? Bueno, i el dia 5 d'abril, Sobirania Tecnològica, Trajectòries, Valors i Comunitats a càrrecs d'Espideràlex, 7:30. Això lliga una miqueta amb l'àudio que ens ha fet abans Dolcet i a mi m'ha fet pensar en algun tuit que he vist de la gent de Gifinet. Per exemple, doncs, bueno, no oblidem ara, si una cosa ara no està en crisi, alguna de les poques indústries que hi ha doncs poden ser els Netflix, els Amazon que tu mencionaves, però també les qui genera estructures grans de telecomunicacions. Doncs com potser des de l'autogestió, des de les xarxes més col·lectives i comunals, hi ha una alternativa. Bueno, a veure tota aquesta sobirania tecnològica, quin potencial o marge de maniobra té per ser una alternativa real per lo que ens ve ara, que és tot l'àmbit aquest també d'internet, que aquí és un altre front. I crec que teníem alguna altra convocatòria, no?, d'agenda interessant, Manos Tijeras.
Bueno, en realitat ara estem veient que és un webinario i tal, llavors t'havies d'haver inscrit. Mm-hmm. Llavors no crec que estigui obert, el que passa que en el podcast nostre ja posarem un link en el en la xerrada aquesta que vam fer el primer, perquè ho pengen en YouTube, perquè la gent s'ho pugui veure, o sigui, si de cas us posarem això. Una xerrada que és les lecciones que puede dar el coronavirus a la especie humana, amb el Luis González Reyes, que és un membre de Col·legistes en Acció de Madrid, que porta molts anys estudiant doncs, la crisi energètica i tal, no? Col·lapsa en el sentit d'això, i que el que està molt bé i explica molt bé, que una mica també es va comentar aquests dies, és com el capitalisme de la nostra generació d'ara no té estoc de res, o sigui, tot viu al dia i depèn únicament de les xarxes de distribució i del moviment de mercaderies. Què passa en un moment com l'actual, on s'estan tancant les fronteres i on hi ha un control molt més fèrrim de tot això, no? Quina lentitud, què provoca i fins quin punt és possible un desabastiment de coses pues, importants, no? La penjarem en el podcast, que sí.
Molt bé. Jo recordar una cosa logística, a part d'aquests programes que estem fent en quarantena amb contrabanda, algo que estem fent als Majares és intentar recuperar podcasts antics que creiem més o menys atemporals. Ho hem anat fent amb molts temes que hem estat xerrant. Llavors, a mi, per exemple, em ve de gust, potser el que intentarem recuperar següent és un que parlem fa molts anys ja, de les retallades en sanitat. El nostre company contrabandista, Albert, de Músiques del segle XX, aquí des d'aquí li enviem una forta abraçada perquè ha passat moments delicats de salut aquestes últimes setmanes. Per sort, doncs ara se n'ha sortit. Doncs ens plantejava un escenari bueno, amb prou d'entès fa uns anys. Quin moment estem ara i bueno, ara ens en recordem de les retallades. No? Ahí lo dejo i aquest podcast és pues, interessant recuperar-lo. No? I res, pues, ens marxarem amb una mena amb dues coses, amb una cunya que és la crida diguem, nacional a la vaga de lloguers de l'1 d'abril. Ojalà algun àudio la propera setmana ens parli d'això. Curiós que s'ha llançat des de Gran Canària, però ja s'ha ampliat. I després posem una cançó que ens feia gràcia a mi, almenys acabar. Una persona acompanyant del projecte educatiu on està el meu petit, doncs, des d'ella confinada molt abans, perquè va estar en quarantena perquè treballava a l'escola on va començar els primers casos, pues, tocava la de qualsevol nit pot sortir el sol. Llavors, escoltant-la ara, pensant que és casa nostra, a qui invitem a casa nostra, pues, ni que sigui des d'una part més imaginària, perquè ara és difícil invitar gent a casa, pues, fa gràcia recuperar aquesta cançó, en aquest cas amb la versió d'Albert Pla.
Fantàstic. Doncs molt bé, doncs esperem trobar-vos en unes pròximes edicions del podcast o a la freqüència de Contrabanda FM 91.4. I bé, doncs, si ens voleu enviar això, algun àudio que pugueu fer o el que sigui, recordeu que estem oberts a assembleamajares@gmail.com.
I no oblideu que Contrabanda FM resisteix.
Yeah. Contrabanda en quarantena. L'assemblea
de Majares
se va
por donde
ha venido.
Passeu de les tristors amb Carpanta y Barba Azul y Frankenstein y Lola Mayop y el conte Drácula y Tarzán. La monachita y Peter Pan y la señorita Marieta de l'Ullviu de Montsolet i el rei Historient i el papa Noel el pató d'un avian xinxan la papa mà
i en Barca i
Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu de les tristors, em faré el fum que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Surti el sol.
pasaba.